Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Aquí comença... Radicals Lliures, amb Dani Jiménez.
El primer capítol va ser un autèntic luxe. Vam parlar amb en Mariano Marzo, amb la Marta Morera i amb l'Alfredo García. Però avui no us heu de perdre què ens proposa en Joan Ramon Morante, que ens presentarà l'estatus quo de la recerca a nivell mundial per poder resoldre el problema de l'energia. I a més, en Miquel Carandell ens farà una prospectiva de la història de l'energia.
Un momentet, Dani, un momentet. Jo prometo que escoltaré tot amb molta atenció, però m'he quedat amb un ai al cor i necessito saber com està l'avió d'Air Canada que s'ha quedat sense combustible. Encara planeja, no?
Doncs sí, em sembla que encara planeja. Escoltem-ho.
Sense gens de combustible, sense motors i sense pressió hidràulica, planejar durant milers de metres era l'única opció. A més, prop del terra, havien d'obrir els trens d'aterratge manualment perquè l'electrònica no funcionava. Una situació realment complicada. La sort va unir a dos pilots de manera providencial. Per un costat, el capità Robert Pearson tenia molta experiència amb avions planadors, circumstància poc habitual pels pilots de l'època. Per l'altre, el primer oficial Maurice Quintal havia estat destinat a la base de la Reial Força Aèria Canadenca a Gimli i estava familiaritzat amb aquella pista d'aterratge. Va ser ell qui va fer els càlculs que indicaven que l'única opció viable era aterrar en aquella base militar desmantellada, que tot i que no tenia serveis d'emergència, estava unes milles més a prop que qualsevol altre aeroport. Cap dels pilots sabia que la base s'havia convertit en una pista de carreres plena de cotxes, bicicletes i públic familiar.
Radicals Lliures!
En un programa on parlem d'energia, i la història de l'energia és molt llarga, no podia faltar en Miquel Carandell, el nostre detectiu de llibres, revistes, articles i moltes altres coses, que avui ens portes històries sobre l'energia, no una, sinó diverses, no?
Sí, avui he portat tres exemples per intentar respondre una pregunta.
Quina?
La pregunta és, per què hem utilitzat unes determinades fonts d'energia per una determinada cosa i no una altra?
Home, perquè és més eficient, no?
A vegades sí, però les històries que explicaré
explica.
Ens portaran almenys a dubtar d'aquesta visió.
Doncs va, explica, digues.
La primera història ens posa a l'origen de tot això, o almenys a l'origen modern de tot això, que és el començament de l'ús dels combustibles fòssils amb la revolució industrial. On comença la revolució industrial?
Fem servir carbó, fonamentalment, no? A Anglaterra hi ha moltíssim carbó.
A Anglaterra comença la revolució industrial amb l'invenció de la màquina de vapor. Entre altres raons, per això mateix, perquè Anglaterra té unes reserves de carbó molt grans. Era l'energia que tenien accessible, era la seva, i la popularitzen com la més coneguda.
Val a dir que màquines semblants al que després faria James Watt ja s'havien creat a l'antiga Grècia. Ja hi havia coses, ginys, que escalfaves aigua, que sortia vapor i que es movien. Arquimedes va fer una cosa semblant, Aró també va fer una cosa semblant.
I a la vegada el carbó també feia molt temps que s'utilitzava. O sigui, per què en aquest moment...
Correcte.
Passa això, no? El que han vist els historiadors de la ciència és que l'ús del vapor i del carbó en aquell moment no oferia l'energia més barata,
no?
Necessàriament.
No pot ser.
El carbó s'havia d'extreure de les mines.
Sí, clar, la mina, els miners...
Si tu tens un riu i l'aigua del riu és molt més fàcil i eficient i accessible, s'havia de construir una màquina, s'havia de contractar treballadors que la fessin anar, experts... A les primeres màquines sovint fallaven i explotaven, i això no era molt rendible.
Diguéssim, si el carbó no era la millor opció des del punt de vista de l'eficiència tecnològica o inclús econòmica, perquè va triomfar el carbó?
El carbó va triomfar, segons aquestes tesis, perquè era més eficient o millor a l'hora de controlar els treballadors.
Alerta.
I de centralitzar-los.
Control social.
Control
alerta.
Social. No és a dir, pels grans propietaris era molt més fàcil tenir unes fàbriques localitzades amb les grans màquines que movien els telers, que tenir petites fàbriques que estaven en el curs del riu, per exemple, mogudes amb molins d'aigua.
És molt potent aquesta reflexió, eh? És a dir, no és la ciència, sinó és l'economia la que dicta el futur diguéssim, de...
L'economia i el control social.
I el control social, és a dir, també la sociologia, molt interessant.
El segon exemple ens porta d'Anglaterra cap a Barcelona.
Ahà, m'agrada.
Tradicionalment, els carrers de Barcelona estaven molt poc il·luminats i quan ho estaven, estaven amb làmpades d'aquestes d'oli.
Sí.
Les làmpades, quan a l'època medieval o hi havia torxes o hi havia les làmpades d'oli.
Durant molts segles es van exterminar les balenes per atreure l'oli de balena i, per tant, fer servir il·luminacions d'altre tipus va donar una mica d'aire a les pobres balenes que gairebé estaven a punt de ser exterminades.
Quina creus que és la primera gran il·luminació dels carrers de Barcelona?
Després de l'oli? Home, doncs l'electricitat, no, potser? Doncs
pues no.
No?
No.
Però si Edison ja havia inventat la bombeta.
Sí. Però abans de l'electricitat arriba el gas. El gas és la gran revolució de la il·luminació dels carrers de Barcelona.
I per què?
I de moltes altres ciutats. Bé, el gas era una energia bona, potent, barata, eficient, prou segura, val? El que sí que requeria era la figura del fanaler. Has sentit a parlar del fanaler?
I tant, el fanaler. Encara els nens a vegades es disfressen de fanalers.
Sí?
Allà amb les palmetes.
El fanaler era l'encarregat de... cada vespre, quan s'anava el sol, obrir totes les claus de pas del gas de totes les faroles de la ciutat. I cada matí, quan sortia el sol, tornar-les a tancar. L'electricitat no va arribar fins anys més tard. De fet, la substitució no va ser ni immediata. A principis del segle XX, quan a Barcelona hi ha més de 200 punts elèctrics, hi ha electricitat, encara n'hi ha 10.000 de gas. O sigui, les dues coses conviuen. I encara n'hi ha 1.000 d'oli, de petroli, de fet. O sigui que les tecnologies que ens suposen molt innovadores i noves i que se suposa, bueno, a principis del segle XX ja hi ha electricitat i tot és elèctric...
A priori pensaríem que quan arriba una nova tecnologia millor, l'anterior desapareixi gairebé a l'instant i no és ben bé així, no?
No, no és així. Les situacions tecnològiques són molt més progressives, molt més lentes del que ens imaginem. La innovació no és immediata. Un altre exemple, la Segona Guerra Mundial, creus que els nazis... i els aliats, tals com els hem vist a les pel·lícules, anaven amb cavall?
No, no, anaven amb tancs, amb furgonetes,
ja hi havia
amb
cotxes, jeeps, hi havia cotxes, les motos aquelles de l'Indiana
Jones, amb submarins...
Pues no, a la Segona Guerra Mundial encara s'utilitzen grans nombres de cavalls i els soldats es mouen d'un punt a l'altre encara, tant aliats com nazis, es mouen encara amb cavall.
I com es resol aquesta fricció que dona com avança d'avui en dia? No tenim llum de gas, no? Amb l'electricitat?
Bueno, l'electricitat, com totes les coses, s'ha de promocionar. I a Barcelona, una gran promoció de l'electricitat és l'Exposició Universal de 1929. Aquesta exposició es va fer a Montjuïc, i a Montjuïc hi ha una peça central que encara hi és, que és la Font Màgica.
És boniquíssima.
La Font Màgica està moguda per xorros d'aigua, però també fa servir l'electricitat.
I tant, encara avui, si teniu l'ocasió, jo he pogut visitar l'interior, és una barreja de tecnologia analògica on hi ha miralls i hi ha llums i de tecnologia del segle XXI molt bonica.
Sí, i aquesta font, com tota l'exposició, que tenia petites exposicions on ensenyaven com il·luminar la teva fàbrica, com il·luminar amb electricitat la teva oficina, era una gran promoció de l'energia elèctrica pels carrers, però també pels particulars de Barcelona.
Per tant, entenc que l'electricitat substitueix tots aquests fanals que s'havien encès. I què passa amb el gas?
El gas s'ha de vendre, no?
Clar.
El que fan, gairebé a la mateixa època, quan va triomfar l'electricitat, els productors de gas ens convencen, en el públic, que cal utilitzar el gas a les cuines, que és el
no.
que s'ha fet servir el gas durant molt de temps.
Ai,
el gas ha estat
veritat.
A la cuina de casa nostra, ara ja cada vegada hi ha més elèctriques també.
Però en aquell moment, a la primera meitat del segle XX, ja hi havia alternatives elèctriques o no?
Hi havia la tecnologia per fer cuines elèctriques, però es decideix que tenim un gas allà sobrant i, per tant, el gas el podem fer servir a les cuines i l'eficiència, el perill, és el mateix que la il·luminació.
Per tant, ens has parlat del carbó i la màquina de vapor, ens has parlat d'il·luminació i la tercera història, què?
Anem a una cosa molt de moda, els cotxes elèctrics.
Home, m'he de comprar un Tesla, però no em dona...
No, ja, no arribes, eh?
No arribo.
Sembla que avui en dia anem cap a l'elèctric, tot
sí.
ha de ser elèctric, és el futur.
L'electrificació és un dels grans lemes de tothom, sí.
Però què passaria si et digués que el cotxe elèctric existeix des de la mateix origen del propi cotxe?
En sèrio? Però no era allò que el motor elèctric no era eficient o no funcionava dientment o com va anar tot plegat?
No, des del primer moment hi ha les dues alternatives. Es comercialitzen els dos tipus de cotxes, cotxes elèctrics i cotxes de combustió amb petroli. De fet, el cotxe més conegut, el Ford T de Henry Ford.
I tant, que se'n fan milions, diguéssim.
Que es fa en cadena i que se'n fan milions. És un cotxe de combustió. Però el mateix Ford veu que en aquell moment ja hi ha un altre mercat aquí, hi ha una altra possibilitat. I intenta fer un cotxe elèctric. Tesla no és tan... Elon Musk no és tan innovador com sembla. A més, el mateix Ford ja va intentar-ho fer.
Això estem parlant de principis, molt principis del segle XX, és a dir, sí. Fa més de 100 anys.
El primer projecte de Ford és del 1913.
Veus?
És a dir, en aquell moment, ja fa més de 100 anys, ell fa un projecte per, a partir del xassis mateix del Ford T, el conegut Ford T, treure el motor de combustió i afegir unes bateries elèctriques que permetran aquell cotxe amb certa autonomia. L'autonomia era un dels problemes que segueix sent avui en dia.
Això és molt potent, eh? És a dir, fa 100 anys teníem la tecnologia perquè, no sé quants cotxes hi ha, però hi ha milions i milions de cotxes fossin elèctrics. Però aleshores per què s'aposta pel cotxe de benzina?
Bueno, el cotxe elèctric, el de Ford, ni cap, no va triomfar per qüestions que no tenen a veure altre cop amb l'energia. En aquell moment, a principis del segle XX, a Texas, als Estats Units, on estava Ford fabricant aquests cotxes de combustió, s'estan descobrint pous de petroli. Aquella famosa imatge del...
I surt un doll de petroli gairebé superficial, no?
Això és just en aquesta època. I clar, els grans petrolers de Texas, què els hi convenia? El cotxe elèctric?
Vendre tot plegat. I
o vendre el seu petroli.
Per tant, just és un problema ni d'eficiència ni tecnològic, és un problema de nou econòmic, no?
De nou econòmic. Què tenim? Tenim el petroli i promocionem això. Com ho promocionem? Promocionem els cotxes? Sí, però també promocionem les carreteres, les benzineres. Per què el cotxe de benzina no té problema d'autonomia? Perquè hi ha una benzina a cada cantonada. En definitiva, les energies que escollim no les escollim per eficiència o per practicitat, sinó per conveniència.
Per conveniència d'alguns. Moltíssimes gràcies, Miquel Carandell. Claro. Brillant.
Tot i que no quedava gens de querosè, afortunadament la turbina d'aire tenia prou pressió i emmagatzemava prou energia per alimentar els instruments necessaris per aterrar l'avió. Els dos trens d'aterratge posteriors es van obrir amb aquesta energia, però el tren d'aterratge del Morro només es va estendre parcialment. Després van saber que aquest error va ser una sort perquè si haguessin obert les rodes no haurien pogut frenar a temps i haguessin atropellat a desenes de persones. A massa velocitat i sense rodes davant, el sotrac al tocar el terra va ser brutal. El Morro es va estavellar contra el ciment, friccionant brutalment i llançant espurnes en totes direccions, mentre s'arrossegava per l'asfalt. Les altes temperatures de la fricció van fer que s'incendiés la part davantera de l'avió. L'incendi va ser apagat pels encara sorpresos corredors i espectadors amb extintors manuals. Gràcies a les habilitats de planador del capità Pearson i l'ajuda de Quintal, l'avió canadenc, amb un munt de problemes en contra, va poder aterrar sense grans danys i sense ferits greus. Però què va fallar exactament?
Bé, s'han salvat!
El capità Pearson i el seu ajudant, amb Quintal. Quins cracs i quina sort!
Això va passar el 84, però...
Això és veritat?
No, absolutament. I jo hagués passat una por...
Després sabrem exactament què va passar, per què va fallar tot plegat, però ara és el moment de veure l'estat de la recerca. És a dir, com científica i tecnològicament volem solucionar tots aquests problemes que sembla que tindrem en el present i en el futur. Per això vam anar a veure el doctor Joan Ramon Morante, director de l'IREC, de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, un centre que té com a principal objectiu desenvolupar solucions energètiques disruptives i apropar-les, lògicament, a la societat. I li vaig fer més o menys la mateixa pregunta. Quin és l'estatus quo del consum d'energia en el món?
La meitat de l'energia es gasta en transport. Un 30% per a la indústria i després tenim el sector residencial i el sector primari. Això, consumidors finals. Aleshores, clar, vol dir que la meitat de l'energia és per transport. Això planteja quin és el futur del transport. Com entren en la transició energètica? Doncs, bé, tenim mobilitat elèctrica. Per què la mobilitat elèctrica té que ser important allà on es pugui aplicar? Perquè l'eficiència energètica de posar energia elèctrica renovable en una bateria i utilitzar-la amb un motor elèctric, aquesta eficiència pot ser d'un 80%. I això és molt més que qualsevol altra opció.
Alerta, que el doctor Morante introdueix un concepte nou. Eficiència. Un motor elèctric té una eficiència molt més gran que un motor tèrmic. És a dir, si tu tens un cotxe amb un motor tèrmic, un motor de combustió, estàs tenint un rendiment d'un 25, un 30%. El 70% de l'energia se'n va en forma de calor, en forma de soroll. En canvi, amb els motors elèctrics tenim un rendiment molt més gran. Per tant, tenim un problema amb l'emmagatzematge d'aquesta energia elèctrica. Sembla que les bateries actuals encara trigaran molts anys en poder superar l'emmagatzematge dels combustibles fòssils.
La densitat energètica d'una bateria actual és 40 vegades més baixa que la densitat energètica de la benzina. Però és que és 133 vegades més baixa que la de l'hidrogen. I, per tant, quan es parla de mobilitat elèctrica, bàsicament és mobilitat lleugera. Tota la mobilitat pesada s'està plantejant un futur basat en l'hidrogen. L'hidrogen emmagatzema l'energia i la pila de combustible agafa aquesta energia emmagatzemada amb l'hidrogen en forma química i la transforma en energia elèctrica per fer anar el motor elèctric. Això és el que faran el transport pesat trens. Ara, barcos i avions. Hi ha programes d'investigació que estan intentant desenvolupar i demostrar la viabilitat d'això. Però, mentre les estratègies que s'estan fent, són de produir combustibles sintètics. Els combustibles sintètics verds, utilitzant carbonis. Un combustible no deixa de ser una molècula química, un hidrocarbur, bàsicament en carbonis i hidrògens, però utilitzant hidrogen d'origen verd i carbonis d'origen verd, capturats de biomassa, capturats de residus orgànics, doncs aquests carbonis són un actiu i es poden transformar en combustibles verds.
El doctor Morante és una autèntica eminència i tot el que diu és interessantíssim, però faig un canvi de terç i li pregunto el que havíem parlat amb la Marta Morera. Com serà possible, en menys de 30 anys, aconseguir electrificar el 100% del país amb un 100% d'energies renovables? Se'ns presenten un munt de problemes de subministre, d'emmagatzematge. A veure què ens diu.
Gestionar una xarxa quan hi ha renovables, si el percentatge de renovables no és molt gran, és relativament factible. Però quan el percentatge de renovables es fa molt gran i passa a ser el 40, el 50, el 60% de tota l'energia, per ja no dir el 100%, que es verteja a la xarxa, donada la intermitència i les fluctuacions de fotovoltaica i d'eòlica, no passa així de la geotèrmia o no passa així d'energies que tu puguis produir a partir de la bioenergia, que són contínues, però si el percentatge té molta fluctuació, doncs vol dir que tu tens que estar regulant la xarxa d'una manera molt més difícil per fer balanços del repartiment d'energia i que tota la xarxa no et caigui i tinguis un fallo de xarxa en el subministrament energètic. Això fa que, efectivament, apareixi la necessitat de sistemes d'emmagatzematge, i aquest és el taló d'Aquiles de la transformació.
Emmagatzematge.
És la clau?
És el taló d'Aquiles. Però els científics ho tenen clar. I té un nom. El futur passa per l'hidrogen.
La gran solució que està apareixent i que s'hi estan fent moltes apostes són emmagatzemar energia en forma química dintre una molècula. Però, esclar, té que ser una molècula que no porti carboni, perquè després no hi hagi perill de que et produeixi CO2, si tinguis emissions de CO2, se t'oxidi, i aquesta l'única que hi ha és l'hidrogen. I aquí sí, aquí l'hidrogen s'està presentant com un vector energètic capaç d'emmagatzemar quantitats d'energia. Però, novament, el problema no s'ha acabat, perquè l'hidrogen és un gas, en pes tot funciona, però en volum no, i per tant es té que comprimir. I liquar l'hidrogen significa baixes temperatures, significa molt alta pressió, i això comporta també consumir energia per fer-lo. Però les alternatives de futur, si un diu quin serà el futur, cap on s'estan caminant, és que aquest hidrogen el guardis amb una altra molècula química, com pot ser l'amoníac.
Amoníac, metanol, hidrogen... Xxt.
Què passa?
I si tota l'estona hagués estat aquí la solució i no ens haguéssim adonat?
També la geotèrmia és quelcom que està apareixent perquè pot oferir molta quantitat d'energia, 24 hores durant 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, de forma contínua. És a dir, l'energia tèrmica i, per tant, totes les apostes de sistemes de calor i fred a ciutats europees s'estan encaminant a buscar solucions via geotèrmia. A tot el coneixement mundial que hi ha en fer pous de petroli, que poden arribar a 6 i 8 quilòmetres de fondària per treure petroli, a dir que es pot arribar perfectament a fins i tot un pèl més de quilòmetres de fondària per utilitzar l'energia emmagatzemada per la pròpia terra per tindre fluids a alta temperatura suficients per produir electricitat o per produir hidrogen de forma contínua. El gran model d'això és a Islàndia, que ja hi ha una central que, aprofitant les condicions geològiques que hi ha a Islàndia, ja té aquest procediment d'obtenció de... Bueno, ja produeixen metanol, però podíem produir un altre tipus de molècula a partir de l'energia geotèrmia.
Radicals lliures. És el moment de buscar les interaccions entre la ciència i la cultura. Quan entra Antoni sempre salten les guspires, què ens portes avui?
Avui parlem d'energia, no?
Sí.
I clar, l'energia a mi, bueno, és una cosa que em fascina molt perquè la donem per feta, no? No la veiem.
Però... Tu tens un endoll a casa.
Exacte.
I no et preguntes tot el que hi ha al darrere.
Exacte. Tu entres a casa, apretes l'interruptor i allò s'engega.
Funciona.
I ja està, no? Però clar, els humans, a diferència dels animals, fem servir molta energia externa, no? I això és el que ens està portant problemes, diguéssim, no? I ho tenim tan interioritzat, no?, que no ens n'adonem, no som conscients, mòbils, ordinadors, llums, etc. I llavors per això avui m'agradaria parlar d'una ficció que explora què passa quan tot això, tota aquesta energia que manté la societat en funcionament, no?, quan tot això s'esfuma.
Desapareix. M'agrada. No? Quina és?
És una ficció sonora. No n'havíem parlat mai encara d'aquest format i és un format molt interessant perquè, en fi, recupera allò tan clàssic de les radionovel·les, no?, però, evidentment, amb una pàtina i un tarannà i unes maneres de fer totalment noves, no?, aprofitant molts més recursos dels que es feien servir a les radionovel·les famoses, no? Aquesta, de la qual us vull parlar, és una ficció de Podium Podcast que es diu El gran apagón. I està escrita per José Ángel Pérez Ledo, que és un guionista bastant conegut,
sí,
i dirigida per Ana Alonso. I és una ficció que es pot escoltar o a Podium Podcast o a Spotify també. I ara, a més, se n'ha fet una sèrie, perquè, clar, és una idea tan potent i està tan ben feta, diguéssim, no?, que s'ha fet una sèrie que es pot veure a Movistar, no?
De fet, en moltes altres ficcions que no van d'això, en el moment que marxa la llum és com... Comença la història, no?
Clar, és que
s'acaba l'energia i comença en aquell moment els problemes.
Clar, perquè el món...
És seguretat, no?
Sí, exacte, el món canvia.
Absolut.
Llavors tot passa a ser incert i s'obren unes possibilitats, no?, virtualment infinites.
Sí, sí.
Llavors aquí, en aquesta sèrie, representa que hi ha una tempesta solar molt intensa que inutilitza tots els sistemes elèctrics de la Terra i llavors deixa el món a les fosques. I a partir d'aquí hi ha una sèrie de personatges que comencen a veure coses estranyes, no? Per exemple, uns camions militars en un lloc remot de Galícia, no? És una ficció sonora molt variada que inclou podcasts dins del mateix podcast, diguéssim, no? O sigui, hi ha
un metapodcast.
Sí, hi ha un autor de podcast que explica la seva experiència en aquest món, que intenta investigar què està passant, perquè hi ha el gran dilema de si les autoritats, els governs, sabien que això passaria i no van gestionar-ho bé o no van avisar, no? També tracta una mica d'això, aquesta sèrie, de... de com es gestiona aquestes situacions de caos i d'incertesa, no?
Seria una mena de reset, perquè la civilització es caracteritza, com hem vist, per aquest consum d'energia i aquest progrés relacionat amb l'energia. Per tant, sense energia, tornaríem als orígens.
Clar, tornem als orígens i seguim amb un altre títol, que és un documental provocador d'un director de pes a nivell internacional, que és Oliver Stone.
Sí, i tant.
Que ha fet un documental que es diu Nuclear, no? En el qual...
M'agrada, m'interessa. Hem parlat amb l'Alfredo García, sí, l'operador nuclear.
Sí, sí, sí.
Molt escèptic ell, però què diu l'Oliver Stone?
Home, l'Oliver Stone en aquest documental defensa obertament l'energia nuclear com una de les eines per superar la crisi climàtica. I per això està sent molt polèmic, no? És un documental força dens, hi ha molt de contingut, però hi ha un posicionament molt clar, molt explícit per una opció, no? Llavors, bueno, és un punt de vista més en aquest debat, no? Que és un debat molt actual, de què hem de fer amb l'energia nuclear en aquest escenari que tenim, no?
Clarament, l'opinió majoritària està en contra de l'energia nuclear, perquè té un punt de perillositat evident, però sempre les opinions contràries que et fan pensar són interessants. El veuré.
Sí, val la pena veure'l, per tot el que ha implicat també Oliver Stone en el món del cinema, no?
Nuclear, què més, Toni?
Home, si ens quedem aquí, en el món nuclear, no? Potser com a contrapunt a tota la història de l'Oliver Stone, hi ha, en fi, la sèrie Chernobyl, que es pot veure a HBO, que és molt interessant, sobre el famós accident de Chernobyl, no? I que és una sèrie que està basada en un llibre esgarrifós, esfereïdor, d'una escriptora que és Premi Nobel de Literatura, que és Svetlana Alexievich, que és una escriptora bielorussa que vivia molt a prop de Txernòbil quan va passar l'accident a la part de Bielorússia i, bueno, va quedar molt impactada per tot el que va passar. Llavors ella va estar parlant amb testimonis durant 10 anys i a l'any 97 va publicar un llibre que es diu La pregària de Txernòbil, en català, que l'ha publicat Raig Verd, i que és un llibre impressionant, on ella mateixa diu que va haver de buscar una nova tècnica per explicar una tragèdia que era nova, no? O sigui, la situació de Txernòbil era una cosa que no s'havia viscut mai, i llavors ella va crear aquest gènere que és la novel·la de veus, que és, consisteix bàsicament a cedir tot el protagonisme als testimonis, transcrivint directament el que aquests testimonis tenen a dir. I l'autor pràcticament desapareix del llibre, no? És un llibre de veus, de molt veus bé, de testimonis, no?
L'accident de Txernòbil té dues històries. El que va passar, que és terrorífic, però després com les autoritats ho van tapar, que jo no sé si dir que va ser més terrorífic, no? Hi ha altres accidents, com a Fukushima, que van tenir certa transparència. Però durant molts anys Txernòbil va ser un tabú a l'antiga Unió Soviètica i, per tant, aquest llibre apareix molts anys després quan ja s'obre aquest secret, aquesta por davant de les autoritats d'explicar el que va passar, que va ser un accident.
Sí, clar, això és una pràctica que era habitual a la Unió Soviètica, no? I en part l'esfondrament de tot aquell sistema ve en part provocat per l'accident de Txernòbil, no?
Què més, Toni?
Doncs mira, hi han moltes pel·lícules on apareix això de l'energia i n'hi ha dues que són d'aquí, diguéssim, de propet i que m'han interessat molt. Una és molt famosa, Alcarràs, de Carla Simón,
sí,
no? Perquè retrata el dia a dia d'una família que viu en unes terres, no? on es cultiven préssecs, em sembla que són.
Sí.
I llavors aquestes terres el propietari les vol vendre per posar-hi plaques fotovoltaiques, no? I aquí hi ha un conflicte.
El cas d'Alcarràs a mi em recorda molt el cas de Mequinensa, que 40-50 anys abans s'ha de moure un poble per fer el mateix, un embassament que generi energia.
Efectivament.
I per tant ja ens lliga una mica amb aquesta idea que l'ésser humà transforma l'entorn i transforma la seva pròpia vida per aconseguir energia, això no és nou.
Sí, i mira, ara que dius això de Mequinensa, podem recomanar també unes novel·les del Jesús Moncada, que és un autor de Mequinensa que ha escrit sobre tot aquest món perdut, no? La Mequinensa inundada, perduda, per la construcció del...
Camí de Sirga.
Exacte.
És un autor que retrata molt bé bàsic. Aquest viatge, sí, i sí. Aquests personatges que deixen de fer la seva vida normal perquè algú decideix que en allà s'ha de fer un embassament per poder vestir d'energia un senyor que estarà a 1.000 quilòmetres d'allà, però això és igual.
Sí, sí.
El problema és un problema local per una solució global.
Exacte. I en aquesta mateixa línia hi ha una altra pel·lícula que també és molt interessant, que es diu Asbestas, que és de Ricardo Sorogoyen. I aquesta pel·lícula va d'una parella que s'instal·la en un poble, és una parella francesa, s'instal·la en un poble petit de Galícia i allà tenen uns camps en els quals cultiven productes ecològics i llavors tenen molta pressió també perquè hi ha una empresa que vol comprar aquelles terres per posar-hi aerogeneradors i ells no volen vendre-se-les.
I paguen bé.
Sempre paguen bé.
I és clar, sí. I el veí sí que vol vendre.
Els veïns volen vendre, hi ha una tensió molt gran entre els veïns, també per altres raons, eh? També en aquesta pel·lícula hi ha un assassinat de fons que està basat en un cas real que es va produir a Petín, un poble d'Orense. Llavors tot això genera una atmosfera de molta tensió, molt opressiva, no? Que també una de les coses que m'agrada és que desmenteix aquesta idea que moltes vegades tenim els de la ciutat, no? Que el món rural és una cosa...
És bucòlica, sí, hi ha bucòlica, un bon rotllo, exacte, espectacular.
Exacte, no? Aquí hi ha un món rural absolutament opressiu, cruel, salvatge, no? I que a més té tot aquest conflicte que comentàvem de l'energia de fons.
Com sempre, un plaer, gràcies, Toni.
Radicals lliures.
L'avió és un dels mitjans de transport més segurs i a Gimli Park van estar a punt de tenir un desastre. Què va passar exactament? La resposta és un error tecnològic i un altre error humà. En primer lloc, els sistemes de control que indiquen la quantitat de combustible van fallar. Tot i que indicaven que els dipòsits eren plens al sortir de Montreal, en realitat estaven mig buits. El Boeing 767 tenia un doble canal de processament. És a dir, tenia dos sistemes de control de la quantitat de benzina que podien funcionar independentment per si un fallava. Però tots dos van fallar i no es van fer les comprovacions adients per solucionar-ho. Així que la tècnica no va ser prou eficaç. Però per què els tancs de combustible no estaven plens al sortir de l'aeroport? El Boeing 767 va ser el primer avió de la flota d'Air Canada en utilitzar quilograms als indicadors de combustible i, per tant, la benzina s'havia d'introduir en quilograms litre i no en lliures litre. Per error, l'encarregat del combustible que comprovava la vareta de flotació va informar que encara funcionava en lliures litre, com els altres avions d'Air Canada. És a dir, la tripulació de cabina, que era l'encarregada de calcular el combustible necessari, en lloc de demanar els 20.088 litres, en va posar 5.000, aproximadament la meitat dels necessaris, per arribar al seu destí. La sort i els coneixements dels pilots van ser claus per salvar la vida de tots els passatgers, però quedar-se sense energia en ple vol continua sent molt i molt perillós.
Vaja, Dani, que queda clar que l'avió realment va viure moltes fatalitats per arribar a aquest punt.
Que no va ser una única causa.
Exacte.
Com passa exactament amb l'energia? No hi ha un únic responsable, ni una única solució. És un problema complex, multicausal i multisolució. Per això em va venir al cap una frase del doctor Mariano Marzo.
La transició energètica no és únicament medi ambient. És medi ambient, canvi climàtic, qualitat de l'aire a les ciutats, però bé, no ens serviria una energia que fos neta si no ens la podem pagar. O sona això de la realitat actual? I tampoc faríem res si fos neta, la poguéssim parlar i no fos segura. Llavors el que intentem buscar és un equilibri aquí entre els tres. Això és la sostenibilitat energètica. Tres fronts de batalla en la guerra de la sostenibilitat energètica. I encara en deixo un, equitat, que això tindria que ser per tots els ciutadans i no únicament del nostre país. Vale? Llavors, és un problema complex, com he vist per Canya, com he vist per aquesta formulació de la sostenibilitat, i la gent detesta la complexitat, perquè l'hem educat, no t'amoïnis massa, vivim temps de populisme, de fake news, el que arrossega la població és solucions simples a problemes complexes.
Uau, Dani, poc més hi ha a afegir aquí.
Poc més. Benvinguts a l'era de la complexitat.
Radicals lliures. Direcció, guió i presentació, Dani Jiménez. Subdirecció, Toni Pou. Copresentació i guió, Marta Pujol. Producció, Àngels Jiménez. Guió, Núria Coll. Col·laboradors, Evelyn Segura, Enric Fernández i Miquel Carandell. Estudi de gravació, Rec Lab. Tècnic de so, Adrià Smilges. Disseny sonor, Francesc Gossalves. Locucions, Clara Borrell i Ivan Cànovas. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.